Àrac t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Continua la caiguda generalitzada a les borses de tot el món. Després de la davallada històrica que va patir a Wall Street, avui l'han seguit els mercats asiàtics i també els de tota Europa. Ara mateix l'IBEX cau un 1,91%, 9.872 punts. El DAX alemany perd un 1,90%, 12.446 punts. El CAC 40 de Londres cau un 2,9%, 5.075 punts. El Nikkei ha tancat en pèrdues d'un 4,7%, 21.610, suposo que deuen ser punts també, i hores d'ara el Dow Jones, que ha obert, està sense canvis. Recordem que en una jornada, diuen que històrica, sense precedents, el Dow Jones va perdre ahir fins a 1.175 punts, un 4,6% del seu valor. I és que el retrocés més important és el retrocés més important des de l'estiu del 2011, perdent també la barrera dels 25.000 punts. Tot plegat al mateix dia que s'estrenava en el càrrec el nou president de la Reserva Federal, Jerome Powell. No sé si li donava la benvinguda o és que aquest home va generar un pànic que va generar aquesta davallada a la borsa. En fi, d'aquestes i altres qüestions en parlarem amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Salé i Martín, que avui el tenim a Barcelona. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal?
Nota que el fred li prova, perquè està igual.
Sí, és a dir, congelat, no?
No,
sí.
Dic que el que està per zones fredes, tant a Nova York com a Manchester, sí, que fa fred, sí, dic que veig que li prova perquè el veig que està igual. Sí, sí. No li veig jo cap canvi. Està...
Estic més blanc, no?
No, el veig no, igual, el veig perfecte, el veig com sempre. Escolta, hi ha alguna relació entre el relleu a la Reserva Federal i la caiguda de les borses, allò... marxa un entre l'altre, en genera un punt de pànic i, o no té cap relació.
Ja sé que tothom està esperant que dongui l'explicació de què és el que està passant i per què està passant, i ja sé que hi ha molta gent que està sortint ara mateix a altres ràdios i estan fent entrevistes als diaris i tal, donant explicacions.
Clar, les claves.
Les claves, però jo haig de confessar ignorància. No ho sabem. A mi sempre m'agrada... explicar una de les persones més intel·ligents de tots els temps, és el Isaac Newton, després de descobrir la mecànica de com es movien els escossos celestials, no? Una cosa que havia investigat el ser humà durant tota la història, i després de descobrir, el senyor va perdre tots els seus estalvis a la borsa. I llavors, quan algú li va preguntar, escolta'm, però vostè, una persona tan intel·ligent que s'ha descobert, no? que hi ha gent que diu que és la persona més intel·ligent de la història, com és que no ha sigut capaç d'invertir bé? I diu, ell va dir, no, home, és que una cosa és saber com es mouran tots els cossos de l'univers, i l'altra cosa és predir la bogeria de les masses. I és que la borsa, en gran mesura, és la bogeria de les masses, no? Per què de sobte hi milers i milers de persones, persones i ordinadors, perquè avui dia molts de les compravendes les fan ordinadors, per què de sobte es van posar a vendre? Doncs ens hem de posar al cap de les masses, És a dir, quan baixa la borsa, el que estem dient és que baixa el preu de les accions. I el preu de les accions és com el preu dels escamarlans, L'oferta i la demanda, Quan baixa és perquè tothom està intentant vendre. Llavors, per què de sobte la gent es va posar a vendre ahir? Doncs ara tothom, ja sé que tothom té explicacions i tothom té teories, però la realitat és que no ho sabem. Hi ha diferents possibilitats.
Però aquí, perdoni, hi ha d'haver-hi algú, sí, una persona, que hi hagi un moment que digui, estic pagant massa per aquestes accions, me les venc. O sigui, ha d'haver-hi algú que... És com allò de les tulipes, no? Que vostè ens va explicar. O sigui, que ha d'haver-hi algú o alguns que diguin, a veure què estem pagant per una tulipa... Ui, això no té cap sentit. Ja no te les compro. I on se genera l'efecte invers. No sé, als nivells dels que estem parlant, no sé com funcionaria, no? Però, és a dir, hi ha algú que ha de dir, això ja no ho pago, o és allò que en diuen l'efecte corrector, no? O sigui, qui són aquests?
La pregunta és per què aquesta persona...
Ah, no ho sé, jo què sé. Clar, per això li pregunto.
Per això. A veure, hi ha diferents...
Però sempre m'ha encuriosit de qui deu ser, o qui són els que diuen, fins aquí. Perquè potser els que diuen fins aquí ja tenen preparat un pla, jo li pregunto, per guanyar diners venent.
És possible, també. No, veure, jo no ho sé, no sé qui, la resposta no és sé qui. La resposta de qui va ser no ho sé. Però deixa'm que recordem per què pugen i baixen els preus, no? Per què pugen i baixen els preus ja ho sabem, perquè la gent compra i ven, puja quan la gent compra.
L'oferta i la demanda.
L'oferta i la demanda. Però aleshores, per què de sobte, diguem, què és el preu? Per què hi ha un preu? Per què compra la gent accions, no? O sigui, tu compres els musclos o els camarlans perquè te'ls menges i et fan gaudir, tu no compres accions perquè et fan gaudir, tu compres accions perquè és una inversió.
Exacte.
Tu compres accions perquè les accions, recordeu, són uns paperets que diuen que tu ets propietari d'un trosset d'una empresa, i tu compres perquè això et donarà un rendiment, és a dir, ho fas per una inversió. I aquest rendiment pot venir de dues coses. Una és el dividend, és a dir, que aquesta empresa, aquest trosset d'empresa que tu estàs comprant, et doni uns beneficis. I, per tant, si tu preveus que aquesta empresa tindrà beneficis, l'any que ve, d'aquí 2 anys, d'aquí 3 anys, d'aquí 10 anys, si aquesta empresa tindrà molts beneficis, tu compraràs. Per tant, quan l'empresa, quan els inversors preveuen que l'empresa tindrà beneficis, l'acció tendirà a pujar. I quan hi ha alguna notícia que diu que els beneficis baixaran, pel que sigui, doncs la gent el vendrà i el preu baixarà. L'altra raó per la qual tu pots comprar una acció, un paper, que donarà un rendiment, no només si dona beneficis, sinó si puja de preu. És a dir, tu ja saps que aquesta és una merda d'empresa, per exemple, les empreses .com, recorda que no donaven beneficis perquè no venien res, però la gent les comprava perquè pensaven, home, d'aquí un any seran més cares, jo la compro a 100, la vendré a 150 i guanyaré calés. És igual el dividend, la compro per especular. I per tant, diguem, els preus de les accions depenen dels beneficis futurs que la gent pensa que tindrà i depèn de si creuen que la cosa pujarà o baixarà. Aleshores, què ha passat aquests dies que pugui indicar, el rendiment d'entre una cosa i altra, és a dir, tant els dividends com l'altra, els inversors ho comparen amb els rendiments que donarien una altres tipus d'actius que no són accions. Per exemple, els bons. Darrerament els bons, diguem, els bons no donen beneficis, els bons, diguem, paguen uns interessos. Sabeu tots que els interessos últimament han sigut molt baixos, gairebé zero, i per tant molta de la gent que normalment inverteix en coses que donen interessos s'han passat a la borsa. Per què? Doncs perquè comparen, si inverteixo a la borsa guanyaré 4%, si inverteixo en bons guanyaré 0, per tant fora bons, i al revés. Per tant, què pot haver passat aquests dies? Doncs, diverses coses han passat. La primera és que, curiosament, una bona notícia sobre l'economia americana pot haver fet que la bossa baixés. La bona notícia és que l'atur està dels més baixos de la història, però, sobretot, una cosa que ha passat és que el darrer mes els salaris han pujat moltíssim. Com que ja no hi ha més gent per treballar, ja ha, tothom està treballant, clar, les empreses que volen contractar gent competeixen i pugen els salaris. I aleshores, això que acabo d'explicar, passen dues coses. Primera, clar, si pugen els salaris, les empreses tindran beneficis més baixos. Han de pagar més als treballadors, el capitalista es queda menys. I els inversors diuen, compte, això vol beneficis baixos, la gent que està intentant invertir per tenir beneficis, ven. Estem d'acord? I, per tant, baixa la borsa. Segona cosa que passa. Com que pugen els salaris, els inversors diuen, escolta'm, els empresaris repercutiran aquest augment de salari en els preus. No? Com que et pugen els costos, doncs has de pujar preus. D'aquí un mes pujarà la inflació. I què passa quan puja la inflació? I aquí ara ja responc a la pregunta de que aquest senyor de la Reserva Federal què farà, qui és el Jerome Powell, no sé què. Doncs bé, la Reserva Federal està per lluitar contra la inflació. I com lluita contra la inflació? Quan pensen que pugen els preus, el que fan és pujar els tipus d'interès. Per què? Doncs perquè si puges els tipus d'interès, la gent no es compra cotxes, no? Comprar un cotxe és més car, la gent no es compra cotxes. Si no es compra cotxes, els venedors de cotxes perden calés i, per tant, no poden comprar la peixateria. I com que no poden comprar la peixatera perd calés i no compra carn, I, per tant, fixa que baixa la demanda i, per tant, deixen de pujar els preus. Pujar els interessos és una eina per lluitar contra la inflació. Però pujar els interessos també augmenta la competència de les accions. La gent que estava en el mercat d'accions perquè els interessos eren zero, de sobte diran, cony, anem cap quan pugen els interessos, hem de tornar a comprar bons. I, per tant, per dues raons, eh? Primera, perquè baixaran els beneficis, la gent ven. Segona, perquè pujaran els tipus d'interès, la gent ven, i per tant aquesta pot ser dues de les explicacions, eh? Hi ha altres explicacions. Una és la dels Isaac Newton, eh? Que és una mica la que apuntaves tu, que és la de les masses estan boges. No hi ha cap raó. Algun senyor va arribar el dematí a Wall Street i va dir, mira, saps què vendrem? I això no és un acudit, eh? O sigui, quan va haver-hi el crac més gran que hi ha hagut en els darrers 50 anys a la borsa, va passar el 87, eh? Que va caure la borsa un 25%, un 24% en un dia i tal. I va haver-hi una investigació, un investigador que després va guanyar el Premi Nobel, que es diu Robert Shiller, que va anar i va preguntar a la gent, va fer una enquesta entre tota la gent que estava a Wall Street aquell dia, i els deia, per què has venut? I saps quina és la resposta més freqüent? Diu, cony, és que estava venent tothom.
Clar.
Perquè... Llavors, clar, tu penses, no, a veure, aquesta gent estan calculant els beneficis, això que t'he dit, no, els interessos, i tenen uns models matemàtics complicadíssims i ordinadors i tot el dia calculant. Però al final la natura humana és de vulnerabilitat, eh? Potser és que potser el meu model no funciona bé, és que jo no ho sé. I llavors veus que tothom està venent i dius, hosti, ells deuen saber alguna cosa. I com que estan venent, jo també venc. Però clar, llavors hi ha el tercer, el de la taula del costat, que et veu a tu, i també ven. I després hi ha el de la quarta taula, que ven, es veu a tots els altres venent, eh? I això és una cosa de la naturalesa humana, un comportament de ramat, que si t'hi fixes, el fem servir tots. Quan tu vas a una ciutat que no coneixes, i ara menys perquè ara tots tenim els TripAdvisors i aquestes coses, però abans, quan tu anaves al restaurant i no sabies, no tenies ni idea, perquè estaves a una ciutat nova, no coneixies res, què feies? Miraves per la finestra i dius, si està buit és que és una merda, i si està ple vol dir que és bo, i et foties a la cua i preferies estar en un restaurant amb una cua, fent cua... per no anar al buit, per què? Perquè tu deies, jo sóc ignorant, jo no ho sé, però confies en que els altres sí que saben. I aleshores, com que veus tots els altres en el restaurant de la dreta, doncs dius, el de la dreta és el bo. Però podria haver passat que tots ells fossin turistes. I arriba el primer turista, un suec d'aquests que sopen a les 4 de la tarda, tira una moneda a l'aire, el primer que arriba diu, els veu dos, els buits, els veu els dos buits, el restaurant de la dreta està buit, el de l'esquerra està buit, i diu, hòstia, quina em foto? Tira una moneda a l'aire, es posa en el de la dreta, arriba el segon turista, que és l'anglès, que arriba mitja hora més tard, i diu, el de l'esquerra està buit, el de la dreta hi ha un suec, es fica en el segon, el tercer arriba i diu, n'hi ha dos en el de la dreta, es fica, i al final tots estan en el de la dreta. Per què? Doncs perquè hi ha hagut un tio, el primer que ha arribat, que ningú sap qui és, que és aquest senyor que tu preguntaves qui és. Qui és? No ho sé. Però és possible, a vegades, les
però
masses...
Però aquest senyor que dius, que suposem, que hi ha un inversor que diu, avui vendrem. Aquest senyor, quan pren aquesta decisió, la pren per tots aquests anàlisis que potser explicaves abans que ha fet,
sí.
O sigui, deu ser per això, i
o
aquest
potser,
és el que desencadena
sí, sí.
La resta...
O potser perquè diu, hòstia, ets un viatge...
O hi ha algun estudi que diu no. que pren la decisió perquè un dia... No sé, allò... No ho veu clar i diu... La bombolla, per exemple, que es parla, no?, dels bons, que està molt inflada, s'ha de desinflar. Mira, avui, a partir d'avui, ho tallem aquí.
Pot ser que es miri així. Els beneficis. Pot ser que es miri, que tingui la teoria aquesta de que, escolta'm, a la que van escoltar la notícia de que els salaris havien pujat
ja
molt...
Ja va treure...
I de seguida van dir, escolta'm, això el que vol dir és que la Reserva Federal pujarà els tipus d'interès d'aquí 3 mesos i, per tant, jo ja m'adavanto ara i pam, pam, pam.
Però això seria lògic.
O pot ser que el tio es lleva i diu, escolta'm, d'aquí un mes m'haig de jubilar, ven. I és el primer, és el suec, aquest és el suec, el que arriba, i diu, escolta'm, aquí hi ha un tio que ha vengut, ostres, ha vengut, i després va el segon, va el tercer, i es fa una bola de neu que no té explicació. Per això la meva primera resposta és, no ho sé, perquè pot ser qualsevol d'aquestes coses.
Però, professor, això arrossega, a més, a totes les borses del món, que és el que més em sorprèn,
exactament.
No?
Exactament. Pot ser... Que
perquè, aleshores, aquesta cadena que vostè deia de què t'ho fa, o sigui, també passa entre països.
Sí, sí, clar. Els americans, la borsa ha baixat. Tothom mira la borsa americana.
Sí, sí.
Els americans ha baixat. Això vol dir que ells saben que l'economia americana no està tan bé o que hi ha que el nou president de la Reserva Federal pujarà els tipus
d'interès. Ells ho saben, eh?
I escolta'm, i pom, i els japonesos ja venem, ja sí, comencem sí, a vendre. Sí. És a dir, és segur que hi ha alguna explicació i és possible...
No, aquesta, la que ha explicat vostè aquests dos apartats, l'he trobat molt lògica,
pot
no?
Ser, és a dir, pot que... ser, però també pot ser la bogeria, i això ho veurem d'aquí uns
I
dies.
I també pot ser, professor, que hi hagi informació privilegiada, de que, per exemple, ara ja em poso molt peliculero, però pot passar que sàpiguen que la política de la Reserva Federal amb Jerome Powell serà pujar els tipus d'interès.
No, la política del Jerome Powell ja ho han dit que ho serà.
Doncs aleshores potser han fet aquests càlculs que deia vostè i han dit, doncs ara... Però el que em sorprèn és que hi ha un dia algú que pren la decisió de... Venem, no?
A veure, la teoria del Powell no funciona perquè ja fa temps que la Reserva Federal està pujant els tipus d'interès, ja fa temps que està dient que la inflació està venint
tant,
i que
no
haurem d'anar pujant, ja fa temps que sabem que vindria el Powell, ja fa temps que el Powell ha dit que farà el mateix que la que havia abans, i per tant no hi ha cap notícia nova el divendres que digui, escolta'm, el Powell serà una bèstia que pujarà els tipus d'interès molt més del que havíem anticipat. No és això. Diguem, les notícies que van aparèixer el divendres van ser aquestes. L'economia americana va superbé. Molt millor del que ens pensàvem. Fins i tot, com que no hi ha gent per treballar perquè està tothom ocupat, doncs, escolta'm, estan pujant els salaris, però pujant molt, Pujaven els salaris un 2,9%, que és una brutalitat en un mes, I, per tant, diguem, això, aquesta bona notícia s'acaba traduint en una catàstrofe a la borsa, però, diguem, hi ha gent que ho lliga perquè passa el mateix dia. Però, insisteixo, potser no és això.
Donald Trump no passarà per la porta.
Bé, el Donald Trump, clar, té un problema, i és que, com que ell s'ha anat posant la medalla de que la borsa pujava gràcies a ell...
No, dic que no passarà per la porta, amb això que ens explicava, de que hi ha un nivell baixíssim d'atur, que pugen els sous, vull dir que...
Sí.
Ell suportarà el seu terreny, clar.
El dia de Davos, que és el dia que va estar a Davos, que és el dia que la borsa estava...
Que, per cert, vam penjar amb vostè, i em va dir la Xeni Lobo que en aquell moment es va girar i li va passar per davant Donald Trump.
Exactament.
Què tal de prop?
I 500 persones que portava de sèquit.
Dic de prop, què tal? És com a la tele o...
És de color taronja, igual. De color taronja.
Doncs això, es posarà la medalla, que gràcies a ell...
Sí, però ara tindrà un problema, perquè de sobte, si tu t'has posat la medalla, i a Davos ell va fardar de la pujada a la borsa. Cap president de la història a la borsa havia pujat tant en el primer any i tal, i era veritat. Però clar, ara que la borsa baixa... Algú li ha d'explicar si la borsa puja, quan la borsa puja és gràcies a tu, quan la borsa baixa deu ser per culpa teva. Per tant, què ens estàs fent? Jo crec que ni ell és responsable de la pujada ni de la baixada, Però, diguem, això li ensenya amb ell el problema de posar-se la medalla per coses que no et pertoquen, perquè com que tu no les controles, diguem, quan passa al revés, la cosa t'acaba perjudicant. Una pregunta important... i que segurament molta gent s'està fent ara mateix, és... A veure, aquesta baixada de la borsa ens està ensenyant que ve una nova crisi? Al cap i a la fi...
Que hi ha gent que ho linka?
I a cap i a la fi, moltes de les grans crisis han començat amb una ballada a la borsa. Recordeu el crac del 29, recordeu la crisi del 2000 de les .com, recordeu la crisi de Lehman Brothers, que és el dia que cau la borsa i al cap ve la crisi catastròfica aquesta que hem viscut de l'any 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Tota aquesta crisi va començar amb una brutalitat, una caiguda brutal de la borsa. Llavors, molta gent ara pot tenir por, diu, escolta'm, ha caigut la borsa, això vol dir...
És un indicatiu.
Exacte, és un indicatiu, i és veritat que molt sovint, insisteixo, molt sovint la borsa prediu. I prediu per dues raons. La primera, com ja he explicat abans, aquests inversors estan mirant si les empreses tindran beneficis en el futur. Jo compro accions a Estats Units i penso que les empreses americanes tindran beneficis, perquè jo, en part, el rendiment l'obtinc dels beneficis. I, per tant, si aquests inversors que són tan savis, veuen que l'economia anirà malament... ells ja ara mateix comencen a vendre,
a recuperar
i per tant baixa. I per tant el que els observadors veiem és que primer baixa la borsa i després ve la crisi, perquè ells ja ho havien predit. La segona raó no és un símptoma de que l'economia anirà malament, sinó que causa que l'economia vagi malament. És a dir, amb una caiguda de la borsa del 5, 6, 7, 10%, que és una caiguda que com les que podem veure aquests dies, doncs, clar, hi ha molta gent que perd 10% dels seus calés. No? Gent que té els calés a la borsa, la gent que té invertit a la borsa, gent que té plans de pensions, gent que té fons d'inversió, i que ahir es pensaven que tenien 100 i avui tenen 90. I es veuen ells, es pensen que són més pobres. I no, no es pensen, són més pobres. No tenen tants calés com ahir. I clar, si tu no tens tants calés com ahir, què fas? Retalles despesa. Com que jo sóc més pobre, gasto menys. I clar, no vaig al restaurant. I per tant, el restaurant pateix. I per tant, el restaurant no compra carn. I per tant, la carnissera pateix. I això pot crear una bola de neu que s'anomena efecte riquesa, com que la gent és pobra, gasta menys, i com que gasta menys, causa una crisi.
I per què es diu efecte riquesa, llavors?
Bueno, per l'efecte riquesa, perquè la riquesa pot pujar o pot baixar. En aquest cas, la riquesa baixa.
Sí.
Ets menys ric. I per tant, com que tu ets menys ric, gastes menys, i al revés, l'efecte riquesa també es diu quan puja.
Quan
puja la borsa, tothom es creu més ric, gasten més calés, això fa que pugi l'economia, i quan puja l'economia fa que pugi encara més la borsa. Doncs ara podem estar en una espiral negativa causada per aquesta caiguda de la riquesa, i per tant és possible... I és per això que molt sovint, que moltes vegades, no molt sovint, moltes vegades, les caigudes de la borsa es tradueixen en crisis. I per tant hi ha molta gent que ara pot estar patint, no, ve la tercera onada de la crisi.
Bueno, segur aquesta. Que hi ha gent que ho diu.
Segur que en el vostre programa hi haurà algú que dirà que això ja és la demostració de que...
Ja li puc assegurar.
De que estem sí, sí. Allò...
A les portes d'una nova crisi.
Exacte. És possible... Jo torno a insistir i em
però
sap
vostè
greu,
no ho sap.
Em sap greu ser, diguem, demostrar la meva ignorància. No tenim ni idea. No tenim ni idea. Perquè és veritat que moltes de les crisis han començat amb recessions, amb caigudes de borsa, però també és veritat que moltes caigudes de borsa després no ha passat res.
Yeah.
Recordeu el 2016, al principi del 2016, quan es pensava que la Xina explotava, que vam començar al principi d'any, d'any, la borsa va caure el primer dia de l'any i la primera setmana i el primer mes, el mes més catastròfic de la història, després del 2016 va anar gloriós, l'economia va ressuscitar, tot el món, l'economia va créixer, i això hi ha un acudit que diuen els economistes, que em sembla que ve d'un premi Nobel que es deia Paul Samuelson, que deia que la borsa és un gran predictor de les crisis. De fet, ha predit 10 de les últimes 5 crisis. És a dir, que 5 vegades que ha hagut crisi, però 5 vegades que ha hagut la borsa
no
ha passat
hagut,
res.
No n'hi ha.
I per tant, com que no tenim ni idea de què ha passat... com que jo no tinc ni idea de què ha passat, altres sí que ho saben, doncs jo no m'atreveixo a dir si això és la porta a la crisi. El que sí sabem és que els fonaments de l'economia estan forts. Fa 5-10 anys no estaven tan forts. L'economia americana estava dèbil, el sistema financer estava en perill, els bancs estaven tancant... diguem, ara no. Ara no està passant res de tot això. Insisteixo, tot això pot haver començat amb una bona notícia que els inversors han interpretat que això afavoriria el mercat de bons, els tipus d'interès, i per tant la gent ha sortit del mercat d'accions. L'economia ara està bé i està bé arreu del món. La Xina va bé, Europa va bé per primera vegada molts anys, els països productors de petroli que l'any passat estàvem tots preocupats, també perquè el preu del petroli s'ha recuperat una mica, els productors de minerals d'Amèrica Llatina i d'Àfrica també s'han recuperat, és a dir, la Xina, Rússia, Sud-àfrica i la Índia i Brasil, que tenien unes crisis catastròfiques fa un parell d'anys, ja no. Per tant, sembla que tot el món va una mica millor i és possible que aquests inversors ara hagin vist coses que els altres no veiem i que per això estiguin venent, perquè ells ja veuen que la cosa no està tan bé com ens pensem, però és possible també que sigui una correcció que d'aquí dos dies ningú se'n recordarà.
Deixem canviar de tema i preguntar-li per un llibre que m'ha cridat l'atenció, que parla del futur dels bancs. Concretament, s'acaba de publicar i porta per títol El fin de la banca, que planteja que en el futur seria possible viure sense les entitats bancàries. Vostè ho creu així?
A veure, estem vivint un moment tecnològic que permet la desintermediació. Hi ha molts negocis, que viuen de la incapacitat de les persones de comunicar-se. Per exemple, jo estic en el negoci de les conferències. Jo faig conferències pel món, i etc. I llavors, clar, durant molts anys... hi ha una persona a Singapur, una empresa a Singapur que vol fer una conferència, però no sap com trobar-me. Ells voldrien una persona com jo, a mi m'encantaria que una empresa com ells em contractés, però no ens podíem trobar. Llavors aquí apareixen unes empreses intermediàries, que són les empreses de conferencistes, que els hi van amb ells i diuen, escolta, t'hi conec un tio a Barcelona, a Sala Martín, em venen a mi i em diuen, escolta, em conec una empresa a Singapur, i els cabrons es queden al 25%. És el seu negoci. Ens posen en contacte perquè no teníem manera de contactar. Doncs clar, ara apareixen tecnologies que permet a l'empresa de Singapur viatjar a la meva pàgina web, enviar-me un mail, contactar-me a mi directament, i per tant aquests senyors que s'han fotut al mig allò amb com un embut
d'intermediaris,
clar, aquests perdran el negoci perquè les noves tecnologies permeten a aquests senyors i a mi contactar-me. Una mica similar és el tema d'Airbnb. Jo vull una casa a Los Angeles al mes d'agost i busco una família de Los Angeles que vulgui una casa a Barcelona i així intercanviem la casa i no...
No em costa diners.
I no ens costa diners. Clar, jo trobar una família de Los Angeles que vulgui una casa a Barcelona al mateix temps que jo vull anar a Los Angeles és dificilíssim, no? I normalment això només es podia fer amb empreses de lloguer, intermediaris, etc. Però ara no. Ara hi ha aplicacions que tu pots buscar gent que vol venir a Barcelona i que tu vols anar allà, i per tant les empreses que s'han ficat al mig, com amb un calçador, perden els calés. Doncs hi ha gent que diu que els bancs és el mateix.
Clar, és que la tesi d'aquests autors, que per cert escriuen el llibre amb pseudònim, és que els bancs es podrien eliminar gràcies a les plataformes de préstecs entre particulars,
exactament,
les monedes digitals i l'abundància d'informació per escollir els millors productes bancaris.
Exactament. Fixa't que per què els bancs guanyen calés? Jo sóc una senyora de Roses que vull fer una empresa de gelats.
I vaig al banc i li demano un crèdit, no?
Jo vull algú que em presti calés. I tu ets un famós jugador de futbol que et sobren els calés, que estàs estalviant perquè saps que d'aquí 5 anys se t'acaba el negoci i, per tant, estàs estalviant ja. I a tu, diguem, a tu t'interessaria invertir en el meu negoci, a mi m'interessaria que tu inverteixis en el meu negoci, però, clar, ens hem de trobar. I com que no ens trobem, què fem? Doncs tu poses els calés al banc, i jo vaig i demano préstec al banc, a tu el banc et paga 0,1%, a mi el banc em cobra 3% i es queda en la diferència. I aquest de 3% amb 3%, escolta'm, es foten rics els cabrons. Vale? És a dir, són els intermediaris. Però què passa ara? Doncs el mateix, les noves tecnologies ens permeten a nosaltres, a tu i a mi, contactar. Cada vegada més serà possible que jo busqui inversors a través d'internet, que ells...
Ells parlen, disculpi, de plataformes de préstecs entre particulars,
sí,
coneguts
sí,
com a préstecs
peer-to-peer,
això.
P2P, sí.
Que és el que deia de l'Airbnb.
Que és el que estic dient, és el mateix, això. És a dir, que ara
tu i jo ens podem comunicar... M'ha quedat l'atenció aquest llibre, clar.
Tu i jo ens podem comunicar i, per tant, ens podem saltar l'intermediari. I, per tant, els bancs desapareixeran en la mesura... I aquí... qui discrepo jo d'aquest llibre, en la mesura que el seu paper sigui únicament el d'intermediari. El problema és que els bancs juguen un altre paper. I és que tu, l'estalviador, no te'n fies de mi.
Exacte.
I si jo et presto calés, a veure, tu treballaràs tot el dia o només una tarda? Una tarda a la setmana. Perquè clar, un cop et poso jo calés a la teva empresa, treballaràs molt, treballaràs poc. Tu realment saps de gelats? Tu qui ets? No? Clar, tu, com a jugador de futbol, no tens ni idea d'analitzar-me a mi. Ah. El meu pla de negoci és bo o és dolent?
Jo que sé.
Tu no tens ni idea, tu ets un futbolista. Llavors, el banc t'ofereix uns serveis. El banc, què fa? El banc et diu, tu dóna'm els calés a mi. Et pago un 0,2%, però tu dóna'm els calés. Després, a mi sí que em foten totes les proves possibles. Tu demanes un crèdit, però a veure, tu com treballaràs? Quants gelats vendràs? Quin és el pla de negoci? Com t'ho faràs? A qui contractaràs? Qui serà el director general? Tot això el banc t'ho farà, que tu li diguis, i ells saben interpretar totes aquestes dades. És a dir, ofereixen un servei que va més enllà del ser intermediari. Aleshores, en la mesura que els bancs ofereixin serveis que no poden fer servir, que no poden fer les aplicacions, aleshores els bancs sobreviuran. En la mesura que els bancs simplement facin d'intermediaris, desapareixeran.
Però si jo tinc diners, per exemple, i vull guardar-los, no els tindré pas a casa. És aquest, no sé, una mica...
Sí.
Per l'usuari normal, com funcionaria això, a banda de deixar diners o d'invertir?
No entenc la pregunta.
Els diners que jo tinc, sí, per exemple, ara estalviats al banc, siguin 1.000 o siguin 40.000, aquells que els té, o 70.000, aquests diners estarien a casa?
No, els estaries invertint, tu...
I si no els vols invertir?
En les plataformes aquestes hi haurà moltes maneres de tu tenir els calés d'alguna manera en algun altre lloc.
Però sempre seran tenint-los en algun lloc per, a través d'una app
però podria, no només li pots deixar a un empresari a canvi d'uns dividends o un benefici a canvi d'unes accions. Per exemple, tu li podries prestar al govern de Guatemala o al govern de la Generalitat o al govern espanyol, igual que fas ara.
Vale.
Perquè quan tu ara vas al banc
els
i dius
deixant,
vull una cosa segura, el que fa el banc és comprar bons de renda fixa, que ens pensàvem fins fa poc que eren segurs. Ara ja sabem que diguem que de tant en quan els governs no paguen, però una cosa segura, doncs ell, el banc t'inverteix en coses segures. Si tu vols una cosa arriscada, doncs li donaran a aquesta empresària de roses perquè faci una empresa de gelats. Vols no arriscar, doncs invertirem un fons d'inversió que no només... perquè l'empresari de roses té una altra cosa que és arriscada, i és que l'empresari guanya molts calés si fa sol i la gent vol comprar gelats. Però què passa si plou i no, la gent no vol comprar gelats? Llavors el que fa el banc, una altra cosa que fa el banc, és dir, en lloc de donar-li tots els calés a la senyora de Roses, comprarem la meitat dels calés, els posem a una empresa de gelats i l'altra a una empresa de paraigües.
De paraigües. Això recordo que ho expliqueu.
De manera que, tant si plou com si no plou, tu guanyes calés.
Exacte.
És a dir, la diversificació que et permet també...
controlar les variables.
Exacte.
Ells en aquest llibre, i per anar acabant, parlen de les monedes digitals, del paper de, per exemple, el Bitcoin o d'altres monedes que poden permetre en el futur el sistema financer funcioni, en aquest cas, sense bancs, i després parlen, fan un petit esment, el paper que ara estan tenint, per exemple, aquestes grans plataformes d'una dimensió cada cop més gran, com poden ser Amazon, Google o Alibaba, que, per exemple, a Mèxic ja ofereixen serveis financers. A Mèxic i la Índia ja ofereixen serveis financers. És a dir, que venen a ocupar un paper que fins ara només han tingut els bancs, no? Que és el de donar crèdit. No sé si vostè veu també aquestes grans plataformes que es posin en el sector financer i que es posin en el món dels bancs, és a dir, que vulguin entrar en el món de la banca.
Sí, ja ho estan, de fet, ja.
No, però vull dir que cada cop vulguin tenir més paper i cada cop incomodin més en el sector bancari.
Sí, ja ho estan fent, Recorda que avui dia tu pots anar amb el teu mòbil i pagar amb l'aplicació d'Apple, com si fos una targeta de crèdit, és a dir, que el mercat de les targetes de crèdit ja l'estan invadint, simplement tu amb el teu telèfon vas i pagues els llocs, i el mateix que Google. Per tant, totes aquestes tecnologies estan permetent que empreses que fins ara no es dedicaven a aquest negoci, cada vegada més es puguin dedicar a aquest negoci. Però és que a més passa, tenen una altra cosa, i és que aquestes empreses guanyen tants calés que avui dia tenen muntanyes i muntanyes de calés que no saben què fer-ne. Però tenen literalment cash. Diguem que...
I què fan, no? És allò que es plantegen, què fem?
Exacte, què fem? Doncs una de les coses que poden permetre fer és fer de banc. El prestem a la gent, en lloc de tenir-lo aquí sense rendir, doncs, escolta'm, el prestem a la gent. I, per tant, també passa, per exemple, amb el Corte Inglés, Recorda el Corte Inglés, que va començar venent corbates i han acabat sent un servei, una empresa de serveis financers amb la seva pròpia targeta, amb els seus propis... per tant, a la que les empreses poden, és un negoci tan
diguem, llaminer.
Llaminer, exacte, la paraula era llaminer. Un negoci tan llaminer que a la que algú pot s'hi posa. Ara bé, si hi ha una cosa que hem après de la darrera crisi... Jo hi he après, segurament vosaltres ja la sabíeu,
No.
És el enorme poder polític que tenen els bancs. A mi m'ha sorprès. O sigui, els bancs han aconseguit, no hi ha, com tots sabeu, que els hi regalin calés del govern dient que no és un rescate, sinó un préstamo en condicions favorables, i tot això que va passar, que han dilapidat calés del contribuent per beneficiar els bancs, sinó que fan que la regulació els hi sigui favorable. És a dir, que les regles del joc, que al final són les que determinen quines empreses guanyen i quines perden, acabin beneficiant el sistema bancari. Tenen un poder molt gran. I, per tant, diguem, ara ja ho estem veient amb el Bitcoin, El Bitcoin, que jo ja fa anys que vaig dir, i tothom se'n va dir a sobre, que era una bombolla i que, cuidado, marxeu corrents del Bitcoin, però una de les coses que veiem que està passant és que els bancs veuen com a competència i l'estan matant amb regulació. Ja l'han prohibit a Corea, l'estan prohibint, estan mirant de prohibir a d'altres països del món, i per tant això que figurava que havia de ser la competència, igual que Google, igual que això, compta, perquè la que competeixis amb els bancs que són grans amics dels governs i grans dominadors de la regulació, i recomano a tothom que tingui, que és un llibre complicat, però que els que esteu interessats en economia, en economia financera i en la història dels bancs i del poder enorme que tenen els bancs, recomano un llibre del Charles Calomiris. Calomiris, googlegeu-lo, sobre la crisi financera darrere, i parla exclusivament de que, diguem, els problemes que hem tingut és per culpa del poder inaudit que té el sistema financer sobre els governs per poder determinar les normes, les lleis que els favoreixen amb ells, encara que al final acabin creant una situació inestable com la que vam patir tots l'any 2008.
Ara prenc nota perquè sempre...
Estan traduïts els llibres?
Sempre m'apunto.
No.
Perquè aquí surten en anglès.
Bueno, el buscarem, a veure si el trobarem. Buscant el trobarem. Sí. Professor, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
No sigui tan car de veure a nivell personal, perquè ens escoltem però no el veiem. Que tingui un bon viatge.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies. El catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, Xavier Salé i Martín, que avui ens ha visitat, en fi, tota la temporada, crec que és el primer dia a Barcelona.
Fem una... passat que no el veia.
Sí, per això dic que està igual.
Millor,
el Fred li prova. Fem una pausa i tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Sí, sí que vull. Vull tenir sempre disponible un bon equip d'advocats. Vull tenir un servei telefònic d'assistència jurídica il·limitat. Vull experts que defensin els meus drets com a consumidor i com a ciutadà. Vull Arac. Arac, el nostre fort és defensar el que és teu. Contacta'ns a arac.es al 992 20 95 o consulta el teu mediador.